Sant Cugat a fons. La vida és local.
Vinga, per tancar el Sant Cugat a fons, de com cada divendres toca parlar de cinema, amb el nostre crític per excel·lència, Àngel Comas, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
I també la...
Com et sents parlant de cinema?
Bé, jo bé, mira, a mi m'agrada, jo ho he comentat abans, però sí, a mi m'agrada, no sé si estic gaire al dia de les estrenes, però sí, hi vaig tot el que puc al cine.
Ets la contrapartida de l'Albert.
De l'Albert, exacte. I també tenim la nostra companya Clara Verdagí, bon dia.
Bon dia als dos.
Què, explica'ns una mica, en un divendres estrany de pont, una mica amb el dijous festa, quines estrenes tenim aquesta setmana?
Doncs bé, com deies, coincidint que és un cap de setmana llarg, les estrenes cinematogràfiques d'aquesta setmana s'han avançat a dimecres, és a dir, ja fa dos dies que estan en cartellera les pel·lícules que parlarem d'ara, però bé, potser així animem una miqueta més a la gent aquest cap de setmana en el cinema, a veure si t'animem a tu, Martí.
Això s'ha establert com un costum, això de que quan hi ha un pont...
Avançar les estrenes.
Abans, no entenc per què, però perquè clar, vol dir que el dimecres no venim al cinema sempre, o què passa?
Clar, exacte.
Avancen l'estrena d'una cosa que es fa que normalment fan el divendres.
Però així donen l'oportunitat de poder anar dijous. Segurament ahir, com era festa...
Mira, jo penso que has anat en el clau. Tu podies ser una bona distribuïdora de cine, una exhibidora.
Jo de moment aquí ja estic bé. Doncs bé, com deia, hi ha el meu projecte, la pel·lícula d'animació en Ralph Destrueix Internet, que és la nova pel·lícula de Disney, i és la seqüela del film infantil també de 2012, en Ralph el Destructor. Les sales del centre comercial també estrenen l'enèsima versió del clàssic Robin Hood, en aquest cas dirigida per Otto Bathurst, i Kursk, sobre el desastre del submarí rus K-141. És a dir, són tres pel·lícules bastant diferents, una basada en fets reals, la de Kursk, un clàssic Robin Hood, i una pels més petitons, si us sembla. Comencem amb aquesta, en Ralph Destrueix Internet.
Hola a todos! ¡Despierta!
Ralph, ¿qué pasa? ¿Te ocurre algo?
Carga las baterías y ponte tu vestido de los domingos, guapa, porque nos vamos pitando!
Ralph, ¿qué es lo que estás intentando decir?
Nos vamos a Internet.
¿Qué?
El personatge d'animació Ralph, o també conegut com el Trencamurs, i la seva amiga Vanellope von Schwitz surten dels videojocs vintage i s'endinsen en l'enorme i emocionant món d'internet. Viatjaran per la xarxa per trobar una peça de recanvi que salvi Sugar Rush, el joc on es van conèixer els dos protagonistes. Els habitants d'internet, els ciutadanets, hauran d'ajudar a Ralph i Vanellope a moure's per aquest món tan complicat d'internet. És la, com deia, la seqüela de Ralph el Destructor i està plena de referències a l'univers Disney, com per exemple podrem trobar totes les princeses de Disney i també els superherois de Marvel, entre molts d'altres personatges coneguts.
Ara que s'han unit, de fet, Marvel i Disney, bueno, ara...
Bueno, aquí el que passa, aquesta pel·lícula té una virtut, que és tan bona com l'anterior. I això és molt difícil amb una seqüela. I l'anterior, aleshores, existia Pixar, que era una gran productora de dibuixos animats, que després se la va quedar Disney. I ara aquesta pel·lícula ja l'ha fet Disney, però amb l'estètica de Pixar, perquè l'estètica de Pixar era més trencadora que la de Disney, perquè la de Disney era més, diguem, convencional, més carrinclona, per dir-ho d'alguna manera, no? Això que ha dit la Clara de les princeses, això és un homenatge que fa la pel·lícula aquesta a totes les princeses que ha fet Disney, que n'hi ha una tira, de princeses, des de la Pocahontas fins la, no sé, la
Bella Dormiente,
sí, hi ha la tira. La pel·lícula té aquesta virtut, té la virtut de que és bastant innovadora en el camp de dibuixos animats. és bastant igual a la primera en quant a qualitat, i per tant és una pel·lícula francament recomanable, i no únicament pels nens, potser pels grans que els agrada aquest tipus de cinema.
Això anava a dir, justament Disney i també sobretot Pixar fa pel·lícules d'animació que no només van destinades a un públic infantil, moltes vegades també són familiars, que els adults també s'ho poden passar bé i va més enllà, no?
Sí, és difícil trobar-ho això, perquè normalment les pel·lícules de dibuixos estic parlant nord-americanes, no estic parlant ara de les japoneses ni de les txecoslovaques ni de les txeques, perquè són diferents, no? Les pel·lícules de dibuixos nord-americanes, sobretot de la Disney, sempre van a parar al públic infantil, a gent que té 4 o 5 anys. Llavors, clar, els pares que porten els nens es foten d'un boc, vaja.
Jo també crec que el fet de que surtin les princeses Disney de quan, per exemple, jo era petita, també és com una mica una crida a dir, ei, escolta, que surten els personatges que t'agradaven a tu.
Sí, però el que passa que això a vegades és una cosa oportunista que fan
també,
precisament perquè la gent tingui aquesta opinió que tens tu, de dir, mira, vaig a recordar les princeses de Disney. Però bé...
Però, com deies, és una pel·lícula que té molt bones crítiques.
Crítiques?
Sí, us en llegeixo un parell. Per exemple, Manuel Pinyon, a la revista de cinema Fotogrames, deia: per navegar amb intel·ligència emocional per la xarxa i així en general per la vida. Està a l'altura de la seva predecessora. És a dir, com deies, també està molt... Se'n parla molt bé, igual que com se'n parlava de l'anterior.
Perquè tu has dit abans una cosa que m'ha cridat l'atenció. Que has dit que la cosa d'internet era molt complicada. Tu ho dius perquè ho has llegit en el pressbook de la pel·lícula o perquè ho creus?
No, jo ho crec.
És complicat, internet?
Ostres, no sé, jo potser facilita moltes coses, però també, sí, controlar-ho tot...
És a dir, jo crec que si entres a dins, com entren aquests dos personatges, que veus, no sé, com si fos tot una ciutat, internet, jo crec que realment t'hi perdries, allà.
Sí, però què faríem nosaltres sense internet ara?
Això és diferent.
Aquest programa es podria fer de la mateixa manera? No,
no.
Perquè ara, en aquest moment, un programa de ràdio està integrat amb internet.
I tant, sí,
en tots els sentits, perquè tu ara, per exemple, pots consultar una informació que abans no podies fer.
I tant, i molt ràpid, sí.
És a dir, deu ser complicat, però és absolutament necessari, no?
Sí.
De fet, jo no he dit que no sigui necessari.
No, ja sé que tu utilitzes internet.
Sí. Doncs mira, us llegeixo una segona de Michael Reichstaffen, que ha escrit a la revista estatunidenca The Hollywood Reporter. Els directors Rich Moore i Phil Johnston aconsegueixen que es desenvolupi de forma entretinguda en un món virtual amb molts matisos i ple d'elements creatius colorits.
O sigui, també juga amb la imatge més enllà de la història, no?
Això mateix.
La imatge és molt important, com dèiem, amb Pixar. I també tens... O sigui, totes les crítiques són bones, eh? De fet, l'Àngel també ens l'ha posat molt bé, la pel·lícula.
Sí, les crítiques que he trobat són bones. No he trobat cap negativa. Així que sembla que és la més recomanada d'aquesta setmana, potser, tant per infantil com per els més grans.
Tu aniràs a veure la versió de les princeses?
Jo no ho descarto.
Per això de les princeses, eh?
Doncs, si us sembla, passem a la segona.
Sí, endavant.
Robin Hood.
Corren rumores sobre un ladrón. Y nuestros plebeyos han recuperado el optimismo y la esperanza.
Si me lo permiten, propongo una recompensa. 1000 a la semana hasta que alguien le dé caza o lo mate.
Nunca había visto a nadie como tú. Miras a la muerte a los ojos. Por eso te elegí a ti.
¿No sientes curiosidad? Por saber quién es.
Está bien entrenado.
Taron Egerton en aquesta pel·lícula es posa la pell del llegendari Robin Hood en l'enèsima versió del clàssic, en aquest cas dirigit, com he dit abans, per Otto Badfuss. El protagonista retorna a casa i descobreix un regne ple de corrupció, i davant d'aquesta injusta situació, Robin Hood decideix formar una banda de bandits per lluitar contra la corona d'Anglaterra i fer justícia pel seu compte, com ja sabem, robant els més rics per donar-ho als més pobres.
Aquesta versió què és, Àngel? Aquesta...
No, he de confessar que no conec ni el director ni l'actor. No tinc el gust. I però el personatge, per mi, és un dels personatges que m'agrada més de la ficció, diguem, cinematogràfica i literària. He de dir que el Robin Hood és un personatge que va començar a sortir al cinema al principi del cine mut, i que hi ha un Robin Hood famosíssim que el va fer un actor que es deia Douglas Fairbanks, que era un home molt atractiu, molt atlètic, que va venir a Sant Cugat precisament a fer una visita promocional d'una cava, de Caves Codorniu, i aleshores a mi m'ha agradat sempre, perquè això de que un home, un bandit, robi els rics per donar-ho als pobres, no és que sigui nou, perquè crec que a Andalusia tenen el Diego Corrientes, un d'aquests que també feia exactament el mateix, no?
Sí, sí, sí.
Aleshores, a mi m'ha agradat molt, i quan era petit vaig veure, per mi, el millor Robin Hood que he vist al cinema, que era un interpretat per Errol Flynn. Em sembla que Les aventures de Robin Hood, de Robin de los Bosques.
Robin
de los Bosques. Qui és de Robin de los Bosques? Això de Robin Hood li van posar després. Ara, s'han fet versions, infinites versions de Robin Hood. Sí. I, a més, s'han fet obres teatrals, literatura. La primera referència literària és del 1377.
Ostres.
A Robin Hood. El que passa que és un personatge de llegenda, no va existir. Almenys no hi ha proves que existís. Mm-hmm. Això és molt important saber-ho, perquè, clar, moltes pel·lícules han intentat fer, doncs...
Basat en fets reals, no?
Sí, que és una cosa real, i no és així. A mi hi ha un Robin Hood que m'agrada bastant, que és diferent a tots, que es diu Robin i Marian, que la va dirigir un senyor que es deia John Huston, i la van fer el Sean Connery i la Audrey Hepburn, que era una especulació sobre la història d'amor entre el Robin Hood i la Marian, que és la dona que surt de totes les pel·lícules i que ha d'interpretar moltes actrius. Sí. És un personatge, ja dic, que em pregunto és per què s'ha fet una nova versió.
Més
perquè
versions.
És que n'hi ha... No sé si n'hi ha més de 100, de versions.
I la història és la mateixa, en principi, no?
Sí, amb les seves variants.
No, sí, però és la manera d'explicar-ho. Sí. Perquè aquesta pel·lícula, la que estem parlant ara, l'actual, la d'aquests senyors desconeguts per mi, amb el Taron Egerton, que ja et dic que no tinc el gust, que, per cert, és un home procedent de la televisió britànica que va fer una sèrie que es deia The Smoke.
Sí.
I bé, aquesta pel·lícula varia tot els esquemes narratius de Robin Hood, perquè ha fet una pel·lícula d'acció pura, que podia ser, no sé, un thriller policíac. Clar. Perquè l'estètica no és la típica de les pel·lícules, diguem, històriques que havien fet fins ara, no? Sinó que és de pel·lícula d'acció, és a dir, trepidant, tu. Busca l'acció de manera que hi hagi...
Explosions i coses...
I hi hagi explosions, efectes especials, que és una moda que s'ha posat de moda, ja fa temps, no?, en pel·lícules, doncs, històriques. No sé si us heu fixat, moltes pel·lícules de 300, d'aquest estil, doncs que...
Bèl·liques d'aquestes, no?
Sí. Tu veus aquella pel·lícula i treus l'època i treus els personatges i pot ser una pel·lícula actual d'acció. I aquesta és això. Mm. És una pel·lícula d'acció, té cert sentit de l'humor, però, en definitiva, no crec que eclipsi els altres grans... Robin Hood del cinema.
De fet, Clara, no sé si les crítiques són bones. Aquí no,
No gaire. A diferència de l'altra pel·lícula, aquí les crítiques no deixen a la pel·lícula gaire bé. Per exemple, Quim Casas, a El Periódico, li dona 2 estrelles de 5 a la pel·lícula i diu: intenta en tot moment establir connexions entre el relat clàssic i els temps recent, per això resulta simpàtica, res pretensiosa, retro ni formalista.
És entretinguda, una manera de passar el temps.
Una pel·lícula entretinguda, però res més.
És el que deies també, Àngel, és una versió una mica que sembla que estigui tot molt actualitzat, que vulgui semblar-se molt als temps actuals, tant, doncs, per exemple, en el vestuari es pot veure que no és un vestuari 100% de l'època medieval, em sembla a mi, vaja.
Sí, no, segur que no val massa la pena.
Bueno, això... Alberto Luccini, per exemple, puntuava amb 1 estrella, encara menys, 1 de 5, a El Mundo, i deia: tot està rodat i muntat a ritme de vertiginós i atabalador videoclip, se succeeixen esgarrifosos anacronismes perquè tot sigui molt modern i molt cool, tot i que a canvi no hi ha qui es cregui res.
Això del recurs de rodar en videoclip És una cosa que em fa molta gràcia a mi, perquè, clar, els de videoclips n'hi ha de molts tipus, no?
Clar.
Per exemple, l'Isabel Coixet, a les seves pel·lícules, sempre posa algun videoclip, sí, però que són més nyonyos. I les pel·lícules d'acció, el ritme de videoclip, són d'aquelles que passen moltes coses i l'espectador ja una mica gran no se n'entera massa. Potser els que esteu, som més joves, i potser esteu acostumats als videojocs, us entereu, però...
Molt muntatge, molt ràpid, sí, moltes
sí,
imatges.
Dius, i és clar, que és que tota la informació que es dona actualment, fixeu-vos que la rapidesa és, actualment és un element molt important. Sí. Perquè, per exemple, els jugadors de futbol, actualment, si no són ràpids, no valen res. I els de bàsquet, no diguem.
Sí, sí.
No, no. I llavors, quan comparen amb un jugador de futbol, no tenen en compte la rapidesa. Maradona ara no faria res, el Pelé no faria res, no? I això passa exactament igual amb els rodatges a ritme de videoclip.
El llenguatge, exacte, audiovisual, com dèiem abans, internet, jo crec que amb tants estímuls externs, jo crec que la gent i els joves s'han, o ens hem acostumat, perquè em considero jove, ens hem acostumat a això, a molt ràpid, molta rapidesa, moltes coses... molt ràpides.
Sí, i a més hi ha una cosa, no? De que tot el que s'aprèn tan de pressa, tot el que s'ha fet tan de pressa s'oblida molt ràpidament.
Clar.
Tinc la sensació, no?
Segurament sí.
Doncs, perquè no ens pilli el temps justos, passem a la tercera pregunta.
Endavant,
sí. Pregunta, no, pel·lícula. Que és una pel·lícula basada en fets reals sobre el desastre del submarí rus K-141 de l'any 2000 i es diu Kursk.
Es el Kursk. Ha pasado algo.
Informe.
Sí, señor.
Dos incidentes acústicos.
Dios santo.
¿Supervivientes?
Capitán, dicen que le ha pasado algo al Kursk.
¡Son ellos! ¡Volverán a intentarlo! ¡Creedme! ¡Lo harán!
Com deia, és una pel·lícula basada en la història real del naufragi del submarí nuclear rus K-141 Kursk. Al matí del 12 d'agost del 2000, la nau, amb 118 tripulants a bord, pateix un accident durant unes maniobres que provoquen dues explosions, una seguida de l'altra. A més de la tragèdia, la cinta també mostra les negligències governamentals que hi va haver. Els mariners atrapats al submarí lluiten per sobreviure i des de fora els seus familiars lluiten contra els obstacles polítics també per poder salvar els seus familiars. És una pel·lícula del director danès Thomas Vinterberg.
A mi, de la pel·lícula, jo penso que les pel·lícules no es poden despatxar de dir és bona, és dolenta, no m'ha agradat, sinó que totes tenen alguna cosa que està bé, alguna cosa que està malament, no? Aquí, lo important de la pel·lícula és que reconstrueix un fet històric que ha passat aquí, va passar l'any 2000, i que va posar contra les cordes el Putin, que era és l'actual dirigent, que és l'home que acabarà tot el poder, i portava només 8 o 9 mesos al poder.
Va ser la seva primera crisi,
sí,
al poder.
Sí, i aleshores això això ho reflecteix bastant la pel·lícula. La pel·lícula es divideix en tres parts. Una és la presentació dels personatges, els humanitza, veiem els problemes que tenen, les dones que tenen, la família, les preocupacions econòmiques que tenen. Després, la segona part és l'accident en si, i la tercera part és la reacció.
Exacte, la conseqüència.
Les conseqüències, i sobretot la reacció de les autoritats soviètiques i occidentals respecte a aquell accident. Aquí va passar que els russos no van voler que intervingués l'almirantatge britànic perquè els hagués pogut salvar els mariners. I no ho explico perquè no és cap spoiler. Aleshores, la pel·lícula amb aquestes tres parts t'explica tot això i, a més, fa una crítica sobre la deshumanització de les autoritats soviètiques, sobretot, que prefereixen guardar el secret del seu submarí atòmic a no deixar entrar amb els britànics. Dit això, que són les parts bones, a mi m'ha decepcionat bastant com ho ha fet el director. Aquest senyor, el Thomas Vinterberg, és un director danès que va sortir amb el moviment Dogma. I el moviment Dogma era un moviment, era un fals moviment, era una mica un fake moviment, que diríem, no? I que era un home, aquest moviment volia trencar els esquemes del cine, suposadament, i realment era una patranya, no era això. I llavors aquest home va fer una pel·lícula que es deia Celebración, que de la qual es va fer una obra teatral i que s'ha fet aquí a Sant Cugat, que era esplèndida. I el moviment Dogma es caracteritzava perquè deien que no posarien res artificiós ni artificial. És a dir, que la música no hauria música, que la càmera no tindria il·luminació, i etcètera, etcètera. I aquí ha fet una pel·lícula clàssica. Clar. És a dir, després d'un parell de pel·lícules en el Dogma, ha fet una pel·lícula clàssica. L'anterior, que es deia La caza, l'anterior que va fer, era una pel·lícula clàssica molt bé, amb una psicòpata. Aquí recrea un
fet històric,
un fet històric, i ho recrea a la seva manera. És una pel·lícula interessant, però a mi personalment m'ha decebut una mica, perquè esperava més de les possibilitats d'aquest director.
Del director Thomas Vinterberg. De les crítiques que diuen també d'aquesta pel·lícula?
En aquest cas són bastant variades. N'hi han de molt bones, n'hi han de justetes, n'hi han que no els hi ha agradat. Us en llegiré una de bona i una de no tant. Per exemple, Francisco Marinero, al diari El Mundo, posava 3 estrelles i deia: es dirà que hi ha tòpics en aquests 3 relats, però ho són per respondre a la realitat. Tot sembla verídic. És una perfecta reconstrucció d'un episodi històric. Aquesta li ha agradat. Per exemple, també parla de les 3 parts que has comentat tu.
Sí, no, a mi em sobta no que diguin que és una perfecta reconstrucció. Perquè,
no,
clar, a una perfecta reconstrucció, diem que aquesta es basa en una novel·la i s'han fet obres teatrals. Diu una perfecta reconstrucció perfecta.
Clar.
Vol dir ja...
Sempre hi ha una visió, sí, sí.
Home, clar, és la visió personal del realitzador.
Clar,
sempre.
Clar. Això sí. Doncs una, per exemple, Jessica Kiang, a Variety, deia: és efectiva de forma intermitent, però en gran part és decebedora. Curs, que a vegades impacta a nivell emocional, però en els trossos més ficcionalitzats. Potser en els trossos menys reals són els que més et pot arribar a impactar.
Això que dèiem de la humanització dels tripulants,
sí.
Aquests, no?
Sí, això està bé, però clar, sempre des del punt de vista del realitzador, a través de l'adaptació d'un llibre.
D'una novel·la,
sí, sí. Que, clar, com pots parlar, per exemple, de l'interior del submarí si no s'ha estat allà, perquè van morir tots.
Clar.
És una ficció.
Clar, això sí, sí. Ho has de suposar. Tot.
Sí, jo a vegades els crítics els posem en uns terrenys que a mi tracto d'evitar, però és difícil.
Exacte, clar. Bé, doncs, no sé si volem mencionar un documental que també s'estrena dilluns.
Exacte.
Només encara ha fet la menció prou, perquè no tenim gaire temps.
Com deia, era una setmana estranya, doncs dilluns que ve Cinema Sant Cugat projectaran Bernini, un documental sobre l'artista italià Gian Lorenzo Bernini i les seves obres que té exposades a la Villa Borghese a Roma.
Bé, jo no l'he vist, dic que és l'òpera prima del seu realitzador i que forma part d'una sèrie de documentals de divulgació de pintors que es fan al Cinema Sant Cugat, però també als cinemes Verdi i tot això, que és una manera de popularitzar, de posar a l'abast de tothom noms que a vegades som una mica desconeguts, com aquest Bernini.
Doncs gràcies, Àngel, gràcies, Clara.
Gràcies a vosaltres.
Tres propostes molt diferents i aquest documental de dilluns, perquè si voleu anar al cine aquest cap de setmana, nosaltres ho deixem aquí, com dèiem, bon cap de setmana, i ho deixem amb una cançó de Big Mouthers, un grup amb components santcugatencs que vindrà dilluns, de fet, aquí al Sant Cugat a Fons, i els podrem entrevistar. Una cançó, una versió de Try.